Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I avui xerrem de moltes coses. D'unes quantes coses. D'entrada, ja sabeu que... I si no ho sabeu, us informo, encara que és una de les notícies que aquests dies ja avui agafa el seu zenit, i és que la Unió Europea ha aprovat que els joves de 17 anys puguin conduir acompanyats, tutelats, en aquest cas, eh? És una norma que serà aplicable en els pròxims 4 anys als diferents països que componen la Unió Europea. O sigui, en 4 anys aquesta norma haurà d'adaptar-se i haurà d'introduir-se aquí a Espanya de forma genèrica. És un vistiplau que ha donat ja el Parlament Europeu i s'haurà de reformar les normes vials. Això sí, recordo que han d'anar acompanyats. I també amplien a 15 anys la validesa dels carnets de conduir i que aquests tinguin un format digital. És a dir, que quan et treguis el carnet, tindrà una validesa de 15 anys. I podrà ser un format digital. És a dir, he perdut el carnet de conducir. Això, digitalment, ja estarà sempre al núvol. Això sí, també les infraccions al volant s'enduriran. Seran més dures, més inflexibles, en aquest cas. Bé, això sí... Insisteixo, i una de les normes que més crida l'atenció és això, més enllà de l'enduriment, del carnet digital, que tot això tard o d'hora doncs podia presentar-se, és el fet que els menors, els joves de 17 anys puguin conduir, puguin posar-se al volant de cotxes, però acompanyar-se amb un adult, fins que arribin als 18 anys. És així, fins que arribin als 18 anys. Bé, això haurà de posar-se en marxa... No sembla una mala notícia en principi, no hi ha un què davant de tot això, més enllà de la responsabilitat que han d'anar, i això sí, tutelats en aquest cas. Però què pensen els menors? Com ho veuen els nanos de 17 anys, aquesta notícia, com els hi senta? Doncs el Sergi Tor està precisament buscant aquestes opinions. Sergi Tor, benvingut, bon migdia.
Sí, bon migdia, José Miguel. Doncs anem a tractar amb els que serien els protagonistes que els ja sembla que a partir dels 17 anys, això sí, amb una conducció tutelada, se pugui ja conduir. Hola, bon dia.
Bon dia. Jo crec que aquesta normativa al jove li agrada i crec que la societat la favorirà.
Tu quants anys tens ara? Quants anys tens?
16, per complir 17.
16, és a dir, l'any que ve tu ets del 2009?
2008.
2008, el fas ara, 17, no?
Sí.
Val, i tu, si s'aprovés ja per part del govern central, ja l'any que ve aniries a tros del carnet o no?
Bueno, ho hauria de parlar perquè amb els pares, però crec que sí.
T'agradaria?
Sí.
Amb circulació, saps que és compartida,
sí,
no?
Sí, sí.
Val, com et dius?
Marc Tomus.
Marc, molt bé. Aviam, també tenim amb un altre noi de 16 anys. Hola, tu tens 16 o 17?
En tinc 17.
17 ja. I a tu t'agradaria ja conduir?
Per mi sí, a mi m'agradaria. Crec que beneficia la societat que, bueno, sempre amb cautela i pensant en el bé de tots, no? Però que pot estar bé que els joves amb 17 anys ja puguin conduir.
Per tant, si això s'aprova ja per part del govern central, tu ràpidament aniries a una autoescola per fer el tràmit inicial de la teòrica i poder conduir l'any que ve, o els pocs mesos.
Sí, per mi sí, però òbviament, com ha dit el meu company, també... encara ets menor amb 17 anys i depèn del permís dels pares, però crec que ho trobo bé, i per mi sí.
Molt bé, gràcies. Com et dius?
Xavi.
Xavi, i aquí una altra opinió. A tu què t'assembla, doncs, aquesta possibilitat de conduir?
A mi m'assembla bé perquè, encara seguim sent menors, però ja està bé que comencem a agafar responsabilitats i ens hem de seguir buscant la vida. O sigui que per a mi m'agrada.
Tu has 18 anys, te penses de tirar el carnet ja?
Sí, sí, sí.
Tu estiries des que després dels 18?
Sí. Jo l'estiu, bueno, a mi aquest estiu que ve ja me trauré la teòrica del cotxe i sí, a mi ja m'agradaria.
I si es pot avançar, doncs molt millor.
Sí, contra més abans millor.
I això de tenir un adult al costat, què te semblaria?
Bueno, també, o sigui, ho trobo correcte.
Bueno,
Enric.
Gràcies a... Doncs mira, els hem trobat aquí que sortien de l'escola. Són els protagonistes, perquè tenen 16, 17 anys, és a dir, estan amb aquest el límit, no?, de poder conduir. Tots estan a favor. Potser José Miguel, a tothom li preguntaríem, no?, perquè al cap i a la fi és una possibilitat més d'avançar un fet, no?, quan es darrere seria els 18 a passar als 17. Aquesta és la veu dels interessats d'aquesta generació, on es darrere seria la del 2009, que podria ser la primera d'incorporar-se a conduir a partir de tenir 17 anys, això sí, sempre i quan al seu costat fins als 18 hi hagi un major de data de fent de tutela.
Gràcies, Sergi, que ens explicava i ens explicava i traslladava totes aquestes opinions. He de dir una cosa, ara també haurem de solucionar unes coses, no? Per exemple, examinadors, les cues per examinar-se del permís de conduir. Això serien temes també a solucionar, que no sé si la Unió Europea s'ha posat les piles, però, clar, si tenim cues, hi ha altres problemes dins de l'àmbit de la conducció que haurem de solucionar. Bé, de seguida en parlem d'altres qüestions. Ja sabeu que, per exemple, per treure's el permís de conduir, una de les qüestions és tenir bé la visió. Bé la visió. Sense una bona visió, poca cosa fem. Doncs mireu, tots els dilluns tenim aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per aportar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Tots els dilluns el tenim a migdia a COPE Catalunya i Andorra per respondre als dubtes. Els dubtes els podeu enviar a radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. 93-301-3003 és el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia. 93-301-3003. I si voleu fer la consulta, la podeu fer també per WhatsApp. 680-28-61-42.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan estem escoltant que la Unió Europea dona llum verda a que els nanos de 17 anys puguin conduir tutelats, entren aquí, estem en un llindar, hi ha una frontera interessant de debatre. I a més, quan comença el debat a partir d'un drama, d'una tragèdia, doncs possiblement hauríem de fer 5 cèntims de tot això. La pregunta és, s'ha de canviar la llei del menor? S'ha de canviar la llei del menor per tot, per les parts positives i les parts negatives. S'ha de canviar la llei del menor. Per què dic això? Us explico una història dura, tràgica, i és la història del Juan, un jove de 18 anys que va ser apunyalat mortalment a Tàrrega el passat 21 d'agost, i el presumpte autor de l'homicidi és un menor de 17 anys. A aquest menor de 17 anys li quedaven 2 mesos per fer els 18. Però serà jutjat com un menor, perquè encara té 17 anys. La víctima va rebre 2 punyalades al cor i gairebé han passat... Avui és dia 22, doncs mira, el dia ahir, precisament, va fer ja aquests 2 mesos d'aquesta tragèdia. La família del Juan, encapçalada per la seva mare, la Sílvia Guerrero, doncs ha iniciat una campanya de recollida de signatures a change.org per sol·licitar aquesta revisió de l'actual llei del menor, perquè la consideren indignant la possibilitat que l'autor sigui jutjat com a menor, atès el que us explicava, no? que estava a 2 mesos de la majoria d'edat. En parlem d'aquesta situació enrelada a una tragèdia amb la Sílvia Guerrero. Sílvia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Sílvia. Clar, el fet és molt dur, és absolutament cru. Clar, suposo que el missatge que vols és reformar aquesta llei del menor, atès que aquesta persona li quedaven 2 mesos per complir els 18 anys.
Sí, exacte. Sabem perfectament que, en principi, el Juan no es podria beneficiar si hi hagués un canvi de llei, perquè els fets van passar abans d'aquest canvi, però sí que ens agradaria molt que hi hagués un punt i a part amb aquesta llei en concret, ja que considerem que si els actes són d'adult, doncs la condena hauria de ser d'adult.
Entenc. Aquesta seria la principal indignació, no?, que la mou a iniciar aquesta recollida de signatures.
Sí, 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 sobretot perquè al final el ser menor d'edat, em sembla que si no vaig mal encaminada, són 8 anys de centre i un adult són de 10 a 25. És que hi ha molta diferència. I sobretot això, no?, que si sent menors tenen alguns tipus de dret, com per exemple doncs, avortar i coses d'aquestes, doncs al final si violes o mates hauries de poder ser condenat com un adult perquè el fet és greu.
Sílvia, ja han passat 2 mesos des d'aquest tràgic succés el 21 d'agost. Com s'està vivint aquest procés legal i no sé quina és la teva principal por respecte a la resolució judicial del cas?
Bueno, a nivell legal està sota secret de sumari, per tant encara està en investigació i no tinc molta informació. I aleshores bueno, estic en mans del Preco Jurídicos perquè em portin aquest tema. Avui precisament fa 2 mesos i, bueno, s'intenta portar, perquè és difícil. És difícil aixecar-te al dematí i tirar endavant i mirar endavant i és complicat.
Clar, suposo que la situació, la situació és duríssima, duríssima en aquest cas. Com voldria que la gent recordés sobre qui era el seu fill, el Juan?
Bueno, el Juan era un noi molt alegre, li agradava molt la seva feina, s'estava a punt d'independitzar. Era un noi que sempre trobava el punt bo a totes les situacions i t'intentava sempre que ho veguessis així, no? Però positivament. I, bueno, és que al final tenia un somriure sempre enganxat a la cara i era un nen molt, molt maco. És que tenia un caràcter molt maco.
Llavors ja arriba aquesta situació, malauradament i tràgicament, i la llei, en aquest cas, no acompanya.
No. No, la llei, en aquest cas, et fa sentir que, bueno, que no se té en compte com a familiar de la víctima ni a les víctimes perjudicades i et sents una mica desemparat.
Desemparat en quin sentit? En un sentit de recolzament psicològic perquè els fets són els que són, en un sentit legal en aquest cas? Quin sentit seria el més dur de tots?
Bueno, a nivell psicològic és bastant complicat perquè els serveis estan bastant saturats i aleshores no hi ha una rotació molt fluida. I a nivell legal és aquesta situació que comentava abans de veure la diferència d'edat, o sigui, d'anys de condemna i tot això, dius, jolín, és que el fet va ser greu.
No, el fet és... Em costa molt fer-te preguntes perquè clar, no, em costa molt empatitzar, perquè és ha de ser una situació tan dura. Com ho viu, Sílvia?
No t'ho sabria dir. Jo crec que no es viu. O sigui, simplement sents que la vida s'ha ficat en pausa, que se t'ha detingut tot, que el món vol que continuïs endavant, però no saps ni com. Sort que, bueno, soc mare de... Tinc més fills i aleshores has d'estar aquí, present, perquè tens una obligació important, però sense aquesta falta, no? O sigui, jo encara a vegades li envio algun missatget, a veure, inconscientment, no? Perquè al final saps que no podrà ser, no? I es nota aquesta sensació de que no hi és.
No és físicament, però espiritualment hi és. En la ment,
sí,
en la presència, en aquestes situacions que tu dius, és una qüestió que hi és, no?
Sí, sí, sí.
Suposo que hi ha dies millors i dies pitjors.
Sí. Hi ha dies que a la millor pots portar una miqueta millor i hi ha dies com avui que, bueno, no m'aixecaria del llit.
És que, de fet, és que només han passat 2 mesos. És que és una qüestió molt, molt, molt recent. No sé si dona temps a reaccionar, perquè hi ha una cosa que m'està meravellant dins d'aquesta situació, i és la reacció, no?, de demanar aquestes signatures, aquesta reacció que en 2 mesos és una qüestió, una reacció molt ràpida, no?, molt, molt, molt electritzant en aquesta situació.
Bueno, perquè al Juan no li agradaven les injustícies, sempre ficava la veu quan en veia una, i aleshores et trobes amb una mort molt injusta, i com que ell no pot aixecar la veu, doncs ja li aixecaré jo i la meva família per aixecar la veu i dir això ha sigut una injustícia i s'ha de fer alguna cosa. I aquesta és la raó per la qual obres el Chance, no? I et fiques a fer les firmes, que em pensava que no tindria tanta reacció i jo estic molt sorpresa de tindre més de 54.000 firmes i bueno, i molt agraïda.
És qüestió perquè el cas del Juan ha arribat, però és que hi ha hagut més casos, malauradament, com el del Juan, de diferents maneres, diferents formes,
I clar, és que no s'ha plantejat mai això. Per què no s'ha plantejat mai? Quina raó veus tu que aquesta llei sigui tan inamovible davant de tot això, tan estricta en una qüestió d'edat?
Pues mira, la meva no s'ha mogut mai perquè no t'acabes de trobar amb forces d'enfrontat, no? Perquè al final has d'arribar al Parlament i dius pues, que no et faran ni cas. Pots tindre aquí un munt de firmes que a la millor no et tenen ni en compte. I has estat aquí batallant per no res. Però al final és intentar-ho, que no et puguis quedar amb aquella sensació de no hi vas fer res.
Hmm. D'acord. Sílvia, jo... Ostres, és molt difícil això de portar una situació així perquè... Suposo que això no supera mai, és una qüestió de portar-ho, de saber conviure amb tot això. Suposo que és una aquesta de les qüestions. La secret seria això, no?
Exacte. Al final has d'acabar aprenent a conviure que et falta aquesta essència, que hi haurà sempre aquesta falta, però al final suposo que en algun moment entendràs que bueno, ho pots portar. Que ara et sents molt malament si rius o si tens un moment que et trobes una miqueta millor i jugues amb el meu fill petit i dius, ai... No saps si ho estàs fent bé o malament, saps? És una mica complicat el tema.
Doncs fas bé, perquè per què no fer-ho? Ell suposo que també estaria content que estiguessis contenta i poguessis jugar.
Sí, a més el Dylan i el Juan tenien una relació molt maca també, igual que amb els seus germans. I bueno, és que el Dylan és molt petit, té 6 anyets i s'ha d'intentar portar el millor que es pugui.
Clar. Sílvia Guerrero, escolta'm, gràcies per explicar-nos aquesta història, la reacció, la recollida de signatures per demanar tot això. T'agraeixo el testimoni perquè no és una qüestió fàcil i una abraçada molt forta, Sílvia.
Moltes gràcies per ajudar-me a donar veu.
Gràcies a tu per atendre'ns, insisteixo en el tema. És una situació molt tràgica de la que només ella sap tot el que està passant. És molt difícil, per molt que s'expressi, per molt que vulguis empatitzar, i davant d'una qüestió així és molt difícil fer preguntes, intentar ser objectiu, intentar no caure en la qüestió groguenca, cosa que odiaria profundament, però és realment difícil, difícil. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió de... sense comparar, però que també és difícil. Què passa amb la fuga de talent a Catalunya? Concretament dels MIR, dels metges. Perquè els MIRs que es formen a Catalunya marxen cap a València. Això ho reflexa un estudi que s'ha fet. De seguida en parlem de tot això i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
COPE Catalunya y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
El procés va passar factura a Catalunya? Mireu, estem parlant de fa 8 anys. Doncs la resposta és que sí. La resposta és que sí. Enfront de moltes opinions, no, això no anirà molt bé. Doncs mireu, tot això que estic comentant ve a col·lació d'un estudi que s'ha fet a la Universitat Carles III, que ha constatat que des del 2017 la xifra de facultatius que requeren a Catalunya ha crescut un 20% els facultatius amb notes baixes, mentre els més qualificats marxen. Hi ha un descens d'un 30%. I marxen principalment cap a València. Baixa principalment cap a València. Clar, l'ambient de crispació, doncs, ha passat factura. Però clar, és que estem parlant de fa 8 anys. Avui en dia, la realitat és que la crispació ha baixat moltíssim. Aquest suflé ha baixat moltíssim. Queda, sempre queda alguna cosa, però no és comparable al que hi havia. I això continua passant. Això continua passant. Podem entendre que en un ambient de crispació màxima, com hi havia en aquell moment, això passi. Però i ara? Doncs parlem amb els autors d'aquest estudi per fer unes quantes xerrades sobre el tema, sobre moltes conclusions. És el Carles Sunyer i el Daniel Martínez, de la Universitat Carlos III de Madrid, sobre aquest impacte del procés en l'ESMIR. Carles, Daniel, buenos días, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta, que escoge quién la responde. ¿Qué les ha llevado, qué os ha llevado a investigar la relación entre la polarización política del procés y la elección del destino de los médicos MIR?
Hola, pues básicamente nuestro interés se centra en analizar cómo la polarización política y social puede afectar a la atracción del talento. Y para ello, básicamente, necesitamos tanto medidas del talento como también cambios en la polarización de una región o de un lugar. Entonces, esta combinación de hechos nos hizo ver alrededor de la Declaración Unilateral de Independencia un buen laboratorio de estudio y en las elecciones de los MIR una oportunidad para ver cómo un sector muy importante de la sociedad hace sus elecciones vitales en relación a dónde trabajar. Por lo tanto, es más que la decisión de analizar este proceso es algo más específico de una pregunta más general.
De acuerdo. ¿Es una cuestión del procés, esta elección de los médicos con mejor puntuación, o también entra la barrera idiomática, también entra el catalán aquí?
Esto es un buen punto. La forma en que nosotros realizamos nuestro estudio, nos focalizamos mucho en ver un cambio alrededor del año 2017. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nuestro estudio lo que parece sugerir indicar es que básicamente lo que está ocurriendo es que en media a los candidatos MIR no les gustan los entornos polarizados. No obstante, esto no implica que la barrera idiomática pueda generar una decisión a favor o en contra de una región. Es simplemente que los datos que nosotros observamos de la caída alrededor del 2017 no parece estar sustentado en esta barrera.
No sé cómo se interpreta que Valencia haya sido ahora el principal destino alternativo de los MIR que antes optaban por Cataluña.
Sí, tal y como está diseñado el sistema MIR, implica que si la nota media en Cataluña baja, alguna región o regiones han de ganar esta nota. Entonces, esa es la siguiente pregunta que nos hacemos en el estudio. Y con una serie de herramientas estadísticas lo estudiamos y parece que en media es Valencia. ¿Factores que pueden contribuir a este efecto? Bueno, pues que es una región fronteriza, es decir, el factor cercanía. Por el otro lado, tiene una lengua similar a la catalana, un nivel socioeconómico parecido. Y también es un hecho que antes de que todo esto ocurriese, Valencia era una región que intercambiaba muchos estudiantes con Cataluña. Sin embargo, esto es lo que ocurre en media. Es decir, no descartamos que entre, por ejemplo, los estudiantes con notas más altas, las regiones beneficiadas sean otras. Y esto es algo que vamos a continuar investigando en nuestro estudio, que todavía no tenemos cerrado.
Bien, no sé si en el estudio se detectan señales de recuperación o se sigue ampliando esta brecha entre Cataluña y el resto de España en la calidad media de los MIR.
No, nuestro estudio detecta que la nota media baja y continúa bajando desde 2018 hasta en torno a 2020 y desde entonces, al menos hasta 2024, que es el último año para el que tenemos datos, la nota, la bajada de la nota se estabiliza. Entonces, todo apunta a que no ha sido cosa del momento, sino que se ha prolongado al menos, como mínimo, 7 años después de la declaración unilateral de independencia.
Uh-huh. ¿Hasta qué punto todo este fenómeno, toda esta situación puede afectar a medio, largo o incluso ya la calidad asistencial o la capacidad de atracción de los hospitales catalanes?
Eso es una buena pregunta y aquí queremos ser muy prudentes en la contestación. ¿Por qué? Porque básicamente la calidad asistencial de un hospital depende de muchos tipos de profesionales y nuestro estudio solo tiene datos de un profesional, de un tipo de profesionales relevantes e importantes, pero no de todo el grupo. Por ejemplo, no tenemos datos sobre las enfermeras, médicos con plazas o incluso inversiones específicas en ciertas maquinarias. Entonces, en ese sentido, no podemos, basados en nuestro estudio, decir cómo va a evolucionar la calidad asistencial. Lo único que podemos decir es que para un grupo que nosotros consideramos relevante e importante en la calidad asistencial, hemos visto una disminución del capital humano o del talento.
Bueno, no sé si también se puede valorar qué medidas podrían revertir esta tendencia y volver a posicionar los hospitales catalanes entre los destinos preferidos de los MIR.
Sí, como economistas seguramente podríamos sugerir medidas como mejoras de inversión en la sanidad catalana y mejoras en las condiciones de los MIR, como por ejemplo, pues un salario superior. Pero no obstante, aquí querríamos acabar con algo que fuese más relacionado con nuestro estudio, porque esas son cosas que nosotros no analizamos. Entonces, lo que nuestro estudio indica es que una reducción en la polarización, tanto social como política en Cataluña, va a ayudar a incrementar ese atractivo de los hospitales catalanes para los MIR. Pues yo creo que esa sería como un poco la conclusión final que queríamos dar. Pero esa sería la medida que, basado en nuestro estudio, sería una vía muy útil para incrementar este atractivo.
Pues Carlos Uñer y David Martínez Miera, investigadores y profesores del Departamento de Economía de Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Oye, muchísimas gracias por comentar con nosotros aquí vuestro estudio. Muy amables.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A ti, a vosotros por atendernos. Doncs aquesta és la conclusió de l'estudi. Això ho podríem aplicar a moltes coses, tipus empresa, tipus economia, etc. Va, que de seguida farem un viatge, rebrem en aquest estudi el Sergio Parra, el nostre divulgador temàtic de viatges, a veure on ens porta avui, quin viatge curiós, quin petit conte ens explica per gaudir. Però abans, si em permeteu, parlarem de teràpies, perquè a vegades cal un lloc de confiança on et puguin atendre com s'ha d'atendre. Parlo del Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella. Si necessites teràpia, és el lloc perfecte perquè ofereix aquest coneixement de bons professionals amb qualitat, confiança i, a més, empatia en un entorn de qualitat. I això que ajuda? Doncs ajuda a aconseguir el que busques, un benestar emocional perquè aquesta teràpia sigui perfecte. I a més, ja ho diu, Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, que està en el passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuan de Barcelona. El telèfon 604 40 95 18. 604 40 95 18.
Sigue también a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram carlosherrera2017.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Vivir sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Esta noche, a las 11, en Telecinco.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs sempre ens porta alguna cosa amb la que gratar-nos al cap, aquello que diuen allò de me ha explotat la cabeza, pues sí, hi ha algunes coses que fins i tot pots pensar que no existeixen, però sí, sí que estan. És el que ens agafa de la mà i mitjançant la màgia de la ràdio, és una frase molt manida però molt maca en aquestes coses perquè utilitzes la imaginació i pots imaginar-te el que tu vulguis. I el Sergio Parra, divulgador, autònom, viajante, sufrido, pagador, escritor, és que esto me ho fa tot, algun dia en trobaré la paraula, multidisciplinar, doncs ens agafa de la vall i ens porta a molts llocs. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien.
Pero tengo presentaciones cojonudas, o sea, sí, la gente sí. De pensar que estás a un paso del premio Nobel.
Un día me harán la ola por la calle, ¿o? Cuando me vean.
Es verdad, vaya, lo que digo es verdad, es sincero. Sergio, ¿hoy dónde nos llevas?
Bueno, pues vamos, primero te voy a hacer una pregunta.
Vale.
Tú eres el típico viajero que cuando se va a otro país dice, ah, es que como en España no se come.
Sí.
Vale.
Sin duda alguna. Según... Y te voy a explicar la última a que ver. Fui a Estambul.
Vale.
Nada, dos días, un fin de semana de estos de escapada. Tío, en serio, como España, no se come en ningún lado. Y además, no hace falta salir de España para darte cuenta que como en España no se come en ningún lado. Es decir, te vas a un hotel de estos de, de turistas y entre Frankfurt y patatas kartoffeln es horroroso. Por no hablar de los horarios. Es igual, no quiero decir aquí una disertación, pero sí, respondiendo a tu peligro, vale. Pregunta, sí.
¿Eres de las personas que cuando está en otro país busca restaurantes españoles?
No. Aquí no.
Yo sí.
Aquí no.
Porque creo que es muy divertido comer paella en...
Aquí no.
En Estambul, por ejemplo.
No he viajado tanto como para hacerlo, pero no. Pero sí he visto, en Blanes, por ejemplo, hace ya muchos años, cómo los holandeses buscaban restaurantes holandeses para comer. Yo no entendía nada. Digo, pues si te vienes aquí...
Sí.
¿Para qué? Tuyo ya lo tienes allí.
Luego hay otro nivel, que es un poquito más mainstream, que es voy a McDonald's. Es...
Sí, porque sabes lo que vas a comer, ya lo tienes bastante claro.
Exacto.
Estoy de acuerdo con eso, depende cómo.
Bueno, esta parte de la sección va a estar un poco dedicada a aquellas personas que cuando viajan, en el fondo, pues tampoco quieren viajar mucho. Es como que yo echo de menos mi país y mis cosas.
O sea, viajo para darme cuenta que me quiero quedar en mi país.
Exacto. Así que, para aquellos que quieran ir a Japón,
ajá.
Les voy a abrir un poco la mente, les voy a descubrir un sitio, un parque temático, de hecho, que se llama Shima Spain Village.
Ya me lo estás diciendo todo, ¿eh? No sé de qué va el parque de atracciones, pero con la palabra Spain por en medio, debe ser un parque temático dedicado a España.
Pues sí, básicamente es el Disneylandia de España.
Va, déjame que cojo palomitas y me pongo cómodo conforme lo que me vas a explicar.
Bueno, esto es un parque que abrió el 22 de abril de 1994 y, bueno, lo primero que te encuentras son réplicas de todos los lugares importantes de España. Por ejemplo, te puedes tomar un café con leche en la Plaza Mayor de Madrid.
Hombre, mira, a coffee with milk.
Exacto.
Y la Plaza Mayor.
Tienes el Parque Güell también de Barcelona. Luego tienes un castillo como el de la Bella Durmiente, pero en este caso el castillo de Xavier. El de Gaudí, vaya.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. O sea, tienes evidentemente un montón de restaurantes de tapeo, de bailes regionales, desde la Jota hasta las sevillanas. O sea, todo lo que hay en España lo tienes concentrado en un parque temático, por si acaso estás en Japón y dices, bueno, pues...
Voy a acercarme
porque echo de menos mi patria, ¿no?
Pero, ¿esta fascinación de los japoneses por España?
Bueno, realmente el parque fue abierto por un grupo de socios y entre ellos había dos españoles. Es decir, que no es exactamente la fascinación de los japoneses por Japón, aunque también hay cierta fascinación, sino en este caso fue, pues eso, el ojo avizor de un español que dijo, oye, ¿por qué no abro una cosa? Muchos japoneses quieren ir a España.
Sí. Porque atraídos por la gastronomía, la cultura, la arquitectura sobre todo.
Exacto, sí, pero sí. Mucho les pasa eso del síndrome de París, no sé si lo conoces.
No.
Que es que ellos tienen idealizado a Europa como un lugar de las letras, del arte, no sé qué. Llegan aquí y le roban la cartera a los 5 minutos, o la cámara. Y dicen, y ven que todo está sucio, hay vagabundos, huele mal. Y entonces se deprimen tanto que les entra el síndrome de París, que se llama. Porque París, digamos, es como
claro,
el...
Sería un tópico idealizado,
exacto,
¿no? Una situación idealizada.
Exacto.
Pobrecillos, no sabía esto.
Claro. Entonces, claro, química. Este empresario español dijo, ¿por qué no hago la tomatina de Buñol, por ejemplo, aquí en... en un parque temático y así?
Tan idealizado como Japón, que ahí son todo correctos, limpios y demás, pero con las costumbres españolas.
Así es. O sea, que este parque temático es España, pero pasado por el tamiz del orden y educación japonesas.
¿Y solo hay construcciones tipo el Parque Güell, Sagrada Familia, etcétera, etcétera? ¿O también hay atracciones tipo Pulpo?
Sí,
y,
sí.
O sea, es parque temático de con atracciones.
Sí, sí, con atracciones también.
¿Tipo PortAventura o el Tibidabo?
Todo con nombres que hacen alusión a cosas españolas.
El Gaudí Splash.
Algo así.
El Cervantes Express.
Eso es. Más o menos.
El Quijote menos. Loco, cosas así, ¿no?
Pero claro, eso que hacen en Disney, que por la noche sacan las carrozas.
Sí, ¿no? Sí, hacen el desfile ese, ¿no? Con fuegos artificiales.
Pues estas hacen cosas como la tomatina de Buñol, o sea, tal cual. No, la hacen de verdad.
Qué guay, tío.
Sí, sí. O sea que, bueno, es una manera de, una de dos, o viajar a España estando en Japón.
Sí, sí.
O si te vas a Japón y echas de menos España, pues aquí tienes una copia barata, evidentemente, porque no es exactamente lo mismo.
Ya.
Y seguramente hay muchas cosas que están un poco...
adaptadas.
En plan, ¿qué es esto de, yo qué sé, arroz con chorizo y con... No.
La paella no lleva
sushi, no.
No, no. Es un pueblo español de sí. Montjuic, pero a lo bestia en Japón, ¿eh?
A lo bestia.
Oye, pues desde Vir, bien, ¿no? Llevan abiertos desde el 94, ¿has dicho?
Sí, sí, sí.
Desde Vir bastante
sí,
bien,
sí,
¿no?
Yo he visto, de hecho, algunos documentales, reportajes en televisión, desde hace ya tiempo, o sea que debe tener su público realmente. Yo nunca he estado porque no está cerca de Tokio, no está cerca de Osaka, está como un poco dejado a la mano de Dios y nunca he tenido la oportunidad de acercarme.
¿En qué zona de Japón está?
Está por el sur.
Por el sur.
Pero está bastante, bastante lejos de las zonas, digamos, más turísticas. Porque está hecho básicamente
para japoneses. Japoneses.
Para japoneses. Pero bueno, algún día prometo ir y hacerme fotos.
¿Qué tal Japón? ¿Has ido a Japón?
Sí, muchas veces.
¿A ti te fascina la Oriente, eh?
Sí.
Todo aquello...
La verdad es que sí.
Te pones...
A ver, fui a Japón por lo típico, porque yo era fan de Dragon Ball y...
Ah, a ver, otakus y cosas
claro,
así.
A ver cómo huelían mal realmente los otakus de Japón.
También ¿te pasó al contrario? ¿Tuviste síndrome de París yendo a Japón o no?
La primera
¿O quedaste satisfecho?
O sea, yo he pasado por varias fases. No sé si conoces las fases de fase 1, fase 2, fase 3.
No. En esos aspectos tú eres muy culto, me tienes que enseñar.
Vale, en fase 1 llegas al país y te quedas flipadísimo. Esto es increíble, yo quiero vivir aquí, no sé qué. Fase 2 dices, esto es una mierda, está fatal, a gente no se habla, hay mucha... Y fase 3 es, de algún modo, pues conciliar ambas ideas y darte cuenta de que, bueno, tiene cosas
buenas. Lo bueno
buenas.
Y lo malo.
Exacto. Yo he estado en fase 3... Y ahora mismo estoy más en fase 2. O sea, Japón ahora mismo me da un poquito de pereza.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero, ¿y por qué ese cambio?
Porque he ido demasiadas veces. Entonces he visto las costuras.
Vale, has visto ya la cara B del disco.
Exacto.
La cara B del disco. Bueno, siempre nos quedará ese parque de atracciones para cuando nos entres a fase 2, te vas al parque de atracciones, que ¿cómo se llamaban? ¿Me has dicho?
Se llama Shima Spain Village.
Shima Spain Village, vas allá, pagarás una pasta, porque seguro que la entrada vale una pasta, y disfrutas de España, siendo español.
Pues,
pues ya está.
Y te comes una paella.
Ya está, y ahí no te dará vergüenza sacar la bandera española.
Bueno.
O sea, muchas cosas en país. Pues Sergio Parra, oye, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta la próxima.
I és que és al·lucinant. Marxa el Sergio i estic mirant ara, mentre xerrava, estava obrint la web buscant imatges i és al·lucinant. És que és... Hi ha un punt de fantasia, eh? Hi ha un punt de... Que bé, possiblement la reproducció és licenciada, basada en, també s'ha de dir. Ara és supercuriós això, eh? Va, que tancarem darrere a Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant dels autònoms. A veure, què està passant amb els autònoms? En quina situació estem ara? Perquè... Què hi ha darrere de tot això? És un afany recaptatori? Realment hi ha un problema? El que a totes luces hay és una mala administració? Doncs en parlarem. Ara arribem a la 1, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. 4 coses i tornem de seguida. Fins ara.